Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Benvinguts a l'Anem a la muntanya. Són les 9 i 3 minuts de la nit d'aquest 22 de gener del 2024. Ja veieu que els amics del Tujugas acaben de marxar. Ja veieu també com van passant les setmanes. Acaba el mes de gener, va acabant ja. A molta gent un mes que li costa molt, però que a mi m'agrada molt perquè m'encanta el fred, m'encanta la neu, m'encanta l'hivern. Però el que passa que això es va acabant a passos gegantats, eh? D'aquí a pocs anys, jo crec que el gener serà més o menys el juliol d'ara. Per tant, déu-n'hi-do com està la cosa, però bueno, ja ho veurem. Ja us ho anem explicant des d'aquí, des de Don Cronenca, us ho anem explicant com seran els pocs geners, però no pinten gens, gens bé. El que no s'acaba és l'anem a la muntanya, de tot el contrari, acaba de començar. I avui tenim un programa molt farcit, moltes coses. Escolteu-nos, com ja és tradició, a Ona Codinenca i a Sant Feliu fins a les 10 de la nit. Tenim, per tant, 55 minuts per endavant. I avui un programa especial. Tindrem totes les seccions habituals i tindrem una entrevista especial, perquè la persona que avui entrevistem és membre del programa. El nostre productor, el que fa les entrevistes, serà l'entrevistat. I l'entrevistarem entre tots. Després vindran totes les seccions... Primer vindran les seccions habituals, vindran l'entrevista i també farem una mica de ressupó. De supor.
Però això només ho farem nosaltres.
Sí, sí, exacte, sí, sí. És que, sí. Sempre ho diem que ho farem nosaltres, perquè algun dia tirem a fora i ens trobarem la taula buida. La taula buida. Només trobarem les restes que han deixat. Avui faig 42 anys i, per tant, farem una petita celebració quan acabi...
No hi haurà espelmes per això.
Ostres, quina llàstima!
Quan acabi el programa farem una petita celebració, perquè, com diu la jefa, tot s'ha de celebrar, no, jefa?
Celebrem, tot s'ha de celebrar.
Fem la castanyada, els sants de tothom.
Els sants, els aniversaris, per Nadal...
Nadal...
Què més hi ha?
Final de temporada...
Final de temporada, primers de temporada... Se celebra tot.
Hi ha més dies celebrats que dies no...
Sí, si comptem els dilluns que hi ha coses i això, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, mira, agafa el calendari i comença a comptar.
Sí, sí.
Dos per cap.
Sí, sí, sí. Sí.
Dues celebracions per cap, el sant i l'aniversari.
Ja està bé.
Sí, ha de vagar per tot, no?
Home, i tant. Ha de vagar per tot, que de penes també n'hi ha, eh?
També, però bé, no saps què passa? Les penes, mira, no, ha de deixar-les al costat.
I no ens enganyem, tampoc. A l'hivern, sobretot a l'hivern, a aquesta hora, als 9, fa mandra, que estàs
molta,
molt bé.
Molta mandra.
No ens podem enganyar, a casa s'està molt bé, hi ha la vora del foc, la vora de la calefacció...
Molta mandra fa, eh?
Ajeguts al sofà, sí, està molt bé, eh? Però bé, la feina, l'obligació,
la devoció.
Ens hem firmat el contracte durant aquesta temporada i, per tant, si firmes una cosa, hi has de ser-hi, com sí, no
perquè,
pot ser sí, d'altra manera.
Si no, després no cobrarem, tu.
Exacte. no cobrarem. Doncs, són els 9 i 7 minuts, comencem. Alguna cosa destacada, tot bé? La setmana, tot bé?
Bé, sí.
Tornem a tenir el Josep Parés aquí, eh? Sí, bé. Ens agrada molt, també, que
setmana,
vingui.
Sant Antoni,
va ser... què més?
Sant Sebastià.
Setmana dels Barbuts.
Sí.
Bueno, bé.
Sí. Ha fet una mica de fresca, però ara fotrà calor.
Sí. Després ho diré, però els mapes del temps que hi ha aquesta setmana em fan por, eh? Perquè ve una calorada...
Menys mal que quedarà una mica compensat per la fresca que ha fet. I encara, la muntanya i així encara...
Però bueno, avui sortia... La neu s'està fonent, però, la mínima d'avui cap a muntanya, la mínima han sigut 6-7 graus d'alta muntanya. Ah, vull dir que amb 6-7 graus la neu es fon, però amb una rapidesa impressionant, eh? Vull dir que pinta molt, molt malament els pròxims dies.
Sí.
Bueno, veurem què va passant, a més amb tot això l'aigua, que ja serà un problema de primera categoria, tot això, aviam com s'ho munta la gent, aviam com s'ho munten les administracions, perquè no fem... Tampoc no fan els deures quan toca, vull dir, clar, ara es troben amb tot aquest aparcar a sobre, que ja anirem... Ah, per cert, també, la setmana que ve aniré a Sau i us diria com està el pantà de Sau.
Que t'ho dic jo, malament.
Hi has anat? Hi has anat?
Avui s'ha vist.
5% diuen que
està. Sí. Per això vull anar a veure com és.
Està apareixent una torre que sembla amb un castell.
Jo crec que deus... Tu xucar els genolls. Fins als genolls arribes a fons.
Sí, jo crec que sí. No sé, vull anar a comprovar fins on pots anar a caminar. I la setmana que aniré, el dimarts que ve de la tarda.
Imagina que hi ha algú que s'hi ha quedat enganxat allà.
Sí, diuen que el fang s'hi queda enganxat la gent, eh?
Ara surti ja el menhir del campanar prehistòric, que saps? Vull dir, no el que es veu ara, saps allò? Vull dir, el de prehistòria, ja deu treure el nas per sota.
Sí, es veu que el Joan, s'ha sortit un castell per allà, no sé què ha sortit, vés a saber què pot sortir d'allà dintre, perquè...
Els antics del poble, la gent antiga, la gent més vella, ho ha de recordar, ho ha de saber que hi havia allà, no? Perquè hi havien viscut, vull dir, que aquest pantà... Jo no sé quants anys deu tenir, però més de 50 potser no els té.
Jo crec que sí,
eh? Més de 50 vol dir.
Ara buscarem per Wikipedia, que segur que ho posa. Molt bé, doncs, què més? Alguna cosa més interessant? Tot bé?
Interessant poc.
Tot bé, ja podem començar, perquè avui el programa és diferent, avui és més sèrio.
Tenim el convidat aquí, i clar... No ho podem fer esperar.
Jo em pensava que ja havíem començat.
Fa estona que s'espera i no...
Fa estona que s'espera i té ganes de...
Farem salat.
De xerrar. A més, avui serà una entrevista comuna, eh? La Teresa prepara preguntes...
No, la Teresa no. El Pep sí, però què vol dir que no? Les preguntes.
Sí.
I el Pep Sant les contestarà.
Ja veig que m'hauré de fer les preguntes.
Sí, és al final, saps? Tinc molt preparat, eh?
Si vols fer una cosa, truquem al gos que vam entrevistar la setmana passada, faci l'entrevista a veure si ens entenem o no ens entenem.
Com es deia? No m'acordo com es deia el gos.
Tachi. No et sento.
Truquem al Tachi que vingui a fer una entrevista, ja està.
No, sento.
Molt bé. Si us plau, Joan, de què ens parles avui d'editorial? De què parlem avui?
Avui parlarem de joventut i modernitat. Refereix al català.
Ostres, un altre tema.
Un altre tema, però ara, avui no.
Pitjor que la pantalla de Sau està, eh? Em sembla que va estar pitjor.
Ara deixa'm que comenci, va.
Sisplau, Pau, bona nit, ja ens sentim saludats. Sisplau, la sintonia de l'editorial.
Bona nit.
Doncs sí, tenim avui, us llegiré un article que l'he tret de la revista Corbella, que és una revista que fa la Plataforma per la Llengua. I és un article que escriu el president de la plataforma, que es diu Òscar Escudé, i parla de l'idioma, i el títol de l'article posa Joventut i modernitat. I diu així... Recentment, en una entrevista al voltant de la immersió lingüística a les escoles i la sentència del 25% explicava que, si bé hem de garantir amb fermesa i consens el model d'escola catalana, no podem fiar el present i el futur de la llengua únicament a l'escolarització. Surt de l'escola i la gent no parla la llengua. Necessitem un impuls i reforçar l'ensenyament és bàsic, però també cal reforçar l'entorn de l'ensenyament, que és tot, molt especialment el món del lleure, els esports i les activitats extraescolars. El que és primordial per a nosaltres és que quan els nostres joves i també el conjunt de la societat obrin una plataforma per veure una sèrie o una pel·lícula, o quan la gent entri als seus perfils de xarxes socials, trobi sense esforç una proporció raonable d'entreteniment i publicacions en català, i que la gent pugui gaudir de música en català, visqui on visqui, i que tothom pugui trobar videojocs en la nostra llengua, de la mateixa manera que en altres països, els parlants d'altres llengües, en troben en la seva. Estem parlant, ni més ni menys, que l'aplicació pràctica d'aquell vell i alhora ben vigent lema de la Plataforma per la Llengua. Volem viure plenament en català. No caldria ni dir que sense renunciar, sinó potenciant el coneixement de com més llengües millor. I al mateix temps que tirem endavant noves iniciatives per aconseguir aquestes fites vinculades a la joventut i a la modernitat, una cosa fàcil i barata que hauríem de fer tots el nostre dia a dia és no canviar de llengua, ja que és una cosa que només depèn de cadascú de nosaltres i sabem que pràcticament tothom l'entén. Hem de donar un impuls global i més fàcil i útil que els mateixos catalanoparlants ens desacomplexem i fem servir el català amb naturalitat. Fins aquí l'article d'avui.
Us diré un parell de dites que m'han passat. I diu, el fred i el vent fan tremolar el més valent. I un altre que diu, el gener tanca la porta i encén el braser.
Moltes gràcies, Joan, per aquest editorial, moltes gràcies per aquestes frases fetes, molt fan, d'aquestes frases fetes que es diuen.
S'haurien de començar a replantejar aquestes frases,
sí.
Eh?
Sí, 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 algunes d'aquestes potser que...
Ara m'ajubilarà.
Per Nadal deixa la bufanda i posa't al banyador, sí, coses d'aquestes.
Sí, coses d'aquestes ben aviat en el nostre vocabulari. I molt encertada també l'editorial, també, com deia abans, un problema molt greu també el català, que estem a punt de...
És qüestió de què l'utilitzem i de què això és en els telèfons mòbils, en els ordinadors i així, que sigui fàcil trobar sí. Les coses en català de la mateixa manera que estan en anglès o en altres idiomes.
No? Sí, però... Sí, que... És que la tendència... Jo crec que l'anglès es menjarà el castellà, eh? L'anglès es menjarà el castellà, jo crec, eh? Vull dir, es menjarà...
No sé,
ja veurem...
Jo crec que no, perquè el castellà...
Sí, és molt fort, també, és molt potent.
Sí, hi ha molts continents parlant.
Sí, sí, sí. A Sud-amèrica parla molta gent. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Estan vivint l'última editorial del mes de gener. Per tant... Ja l'últim del mes de gener, eh? Ja passen... La setmana vinent. L'últim del mes de gener.
Aquest no, eh?
No. Setmana que ve. I passem amb la colla del dimecres. Cap on anem avui? On ens portes, Josep?
Hola, Bernet. Hola. Avui posarem el poblet de Petit Poble de Tregurà.
Ah, molt bonic.
I anirem cap al Collet de la Gralla. Farem el Puig de Fontlletera.
Sí.
I farem una caminada per la Collada del Catllar.
Ah, molt bé, molt maca, zona molt maca, hi he anat, aquí sí que he anat. Zona molt bonica, ens en anem cap al Puig de Fontlletera amb la colla de dimecres, sisplau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, farem una circular per dalt a Fontlletera. El Puig de Fontlletera és una muntanya de 2.581 metres, situada a la serra del Catllar, que separa les valls de Ribes i Camprodon. Es troba al nord del Balandrau, separada pel Coll dels Tres Pics. Una de les possibles rutes parteix des del refugi de Coma de Vaca, i una altra, ruta usual, ve de la pista que puja de Tregurà de Dalt. La sortida comença en una zona habitual d'aparcament, que és en el Collet de la Gralla, que és gairebé a 2.000 metres d'altitud, en una pista forestal que surt de Tregurà. En arribar al Collet, el camí a seguir puja lleugerament a la dreta. Al començament hi ha una barrera metàl·lica que impedeix el pas dels vehicles. Aquest camí porta, si el seguim, més enllà del Coll dels Tres Pics i descendeix cap a la Coma del Freser i arriba fins al refugi de Coma de Vaca. Al començament és un camí ample que en uns metres gira la direcció nord i s'enfila cap a Fontlletera. En pocs minuts arribem a la collada del Castell dels Moros. Aquest és un coll ample que ens permet contemplar perfectament el Balandrau. Al davant, el Puig de Fontlletera, i a la dreta, les Borregues i el Puig de Pastuira. El terreny és totalment desarborat i on només hi ha pastures. A partir d'aquí deixem aquest camí pista i passant per l'Arbat agafem la carena. També dita de gallinassa. Comencem la pujada, que és una mica feixuga, tot seguint pel costat de les tanques. Aquí fem parada per esmorzar. Passem pel costat de les restes d'una cabana de pastors i en pocs minuts ja som a dalt del cim de Fontlletera, anomenat també de la Coma, de 2.581 metres. Un cop hem gaudit de les vistes i hem fet les fotos, ens dirigim cap al nord i tot carenant la Serra del Catllard arribem a la Collada del Catllard. Des d'aquest punt es podia seguir fins al cim de les Borregues i arribar a l'altre cim proper, que era el Pastuire, però aquí vàrem girar cua. Potser perquè aquesta excursió es va fer a l'estiu, feia molta calor, hi havia l'habitual vent de la zona i una mica el cansament que ja es va notar per fer la tornada. Tornem enrere i tot baixant per la gran praderia arribem de nou a la Serra dels Moros, amb la silueta del castell a distància. Seguim per la Collada de Fontlletera. Entrem a la pista principal i tot baixant arribem de nou al Collet de la Gralla final d'aquest recorregut. Ha estat una caminada de 9 quilòmetres, 567 metres, un temps en moviment de 3 hores 28, un temps total de 5 hores 35, amb un ascens acumulat de 700 metres. Va ser una bona participació de la colla, 11 membres, en Joan Forn, en Josep Valls, en Josep Miquel Martínez, en Pilar Guerrero, en Pere Castellví, en Rosa Virgulés, en Isidre Ponti, en Teresa Ponti, en Xavier Truat, en Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
I després de la colla dimecres, moltíssimes gràcies per aquesta zona tan bonica, cap a Fontlletera, ben a prop del Balandrau, una zona molt bonica.
Té una panoràmica excel·lent.
Excel·lent, tot el bastiments a davant.
I a vegades, si saps de sort, trobes uns bons ramats d'isards.
Molt bé, doncs, moltes gràcies i fins la propera excursió a la colla dimecres. I tenim, com deia abans, Josep Paré, aquí entre tots nosaltres. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, estem aquí...
Què ens explicaràs mirant avui?
De, bueno, agenda, de l'agenda d'aquesta setmana propera no hi ha cap de llonces, però us diré com va anar a Sant Sebastià, perquè diuen, no, tothom va a Sant Sebastià. Vaig pensar el dematí que feia fred allò, dic que allà a la plaça les 8 no vindrà ningú. Doncs va començar a presentar-se gent i gent i gent. Doncs érem una vintena, tu, que vam anar a Sant Sebastià. Sí, sí. Vull dir, encara que fa fred, la gent que surt, saps? O passar pel pont de les Elis, allò, era una gelera.
Sí.
Que altres anys sí que hi havia d'allò, la gebrada aquella tota blanca aquest any, no? Però, bueno, feia la seva rasca,
feia
saps?
Fred.
O arribar a Sant Sebastià, doncs, uns es van quedar a esmorzar com és normal. I, per cert, llavors vam trobar els centres excursionistes llorençà, els de Sant Llorenç. I vaig dir, dic... Què feu aquí els de Sant Llorenç? Perquè muntaven una carpa, no sé què. Vaig pensar, o millor fan una cursa, com que aquests
també
tios...
També
feien el plec. Sí, saps? Aquell dia es dediquen a fer una xocolatada pels socis que hi van. Hosti. Que van a Sant Sebastià. Vaig pensar, espera't, que millor l'any que ve ens ajuntarem amb els de Sant Llorenç i farem una xocolatada també per nosaltres, no? Vull dir que serà també una cosa d'aquestes, tu.
Mira, de recuperar aquestes sortides antípiques que s'han perdut.
Sí, sí, sí. Saps què passa? Que Sant Sebastià és curt, el trajecte és curtet, una hora i mitja o dues i pots estar-hi, i la gent s'atreveix, saps? Vull dir que és una bona... Senyal.
Que pugui dinar a casa.
Jo mateix.
Des de Sant Llorenç tampoc és lluny.
És lluny.
Queda bastant al mig, jo diria,
Sant Llorenç. Jo diria que sí. Queda així. Sí, sí, sí.
De Sant Llorenç i de Sant Feliu.
Abans hi anava molta gent de Sant Llorenç.
Sí. Tot això.
Ara no sé com...
Bueno, de Sant Llorenç, si fan la xocolatada, els socis sí, hi van. Sí. El que passa que nosaltres vam marxar i, no sé, devíem anar més, una mica més tard. Però vull dir, va ser una bona idea, que dic, l'any que ve ho tindrem en compte, saps, Pep? Vull dir que una bona cosa.
I tant, molt bé. Sí, molt bé. Res. Què més? Alguna cosa més?
De moment res, res més, tu. I la setmana que ve hi ha l'Assemblea General de Socis, el dia 2, que, bueno, esperem que tots vosaltres
dia 2 és
vingueu.
Un dia?
Divendres.
A quina hora?
Primera convocatòria a les 7 i la segona a 7:45. Vull dir que, bueno, estarà bé. Veiem. O sigui, us invitem a que tots, doncs, participem en això.
Molt bé.
Us hi esperem, eh?
Jo no sé si...
No em miris malament, eh?
Jo als 8 treballo, no sé, una estona podré vindre, una estona vindré.
Molt bé,
una estona
vindré.
Aviam si és veritat,
potser,
eh? Te'l retrauré, eh?
Mira, ho dic així petit. Potser.
Molt bo que petita.
Sí, ho dic petit perquè encara no sé què faré. Moltes gràcies, Josep, doncs. Et quedes, no?, entrevista
sí,
del programa d'avui.
Sí, i tant, tu. Aquest no m'ho deixo perdre.
No, i a més, amb el que ve després... Ah.
Doncs fiquem a... No fem llegendes avui, Joan, les deixarem...
Anem directament
per...
No, aviam, ja que el convidat ha vingut, ha tingut que desplaçar-se, sí, i ha fet aquest sacrifici, val la pena d'estar pel convidat.
Escolta, que ve de mullar, tu, vull dir que, és que no, sí, és pas, no és pas fàcil.
Posaré la factura de la gasolina, aviam.
Posem la sintonia de l'entrevista i ja comencem amb aquesta entrevista que li fem avui al Pep Sanz.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs comencem l'entrevista. Avui ens repartirem els entrevistadors, serem tots, i l'entrevistador habitual...
Jo també, Joan.
No, ah, bueno, si tu et vols fer alguna pregunta, també ho pots fer-ho, també, et donem permís. Doncs l'entrevistador habitual serà l'entrevistat d'avui. Jo, com és habitual, en definitiva, el motiu de l'entrevista en el Pep era pel viatge que has fet a... allà baix a la Patagònia i tal, no? Però com que em sembla que no t'havíem entrevistat mai, i en els entrevistats, que són gent de muntanya, doncs se'ls acostuma a fer la pregunta principal, és com van començar a anar a la muntanya i així, doncs aquesta és la pregunta que et vull fer, a veure com explica'ns com van ser els teus inicis.
Els meus inicis? Doncs els meus inicis van ser amb la família. Entre la família i el centre excursionista també, perquè fèiem coses...
I però, aplecs, de molt jovenet o què?
Ostres, no ho sé. Bueno, jovenet. Amb cims molt alts, poder no, però sí. Bueno, a mesura que he anat creixent, doncs, doncs sí que hem anat millorant.
I recordes la primera excursió que vas fer a la muntanya?
La primera no. Ostres, no t'ho sabria dir. Però sí que recordo la primera vegada que vaig pujar al Pedraforca. No sé quan anys tenia, poder 12 o 13, no sé. Però, bueno, no tinc molta... La meva memòria no és gaire bona.
Ja.
Però sí que recordo algunes coses. Bueno, els primers cims sí que dic que no, em sembla que no els recordo.
I abans de passar en el viatge, també et volia preguntar o fer una pregunta sobre... Sí. La teva assistència o la teva presència en el Macalo,
sí,
que crec que tu vas ser dels que veu iniciar com a caps, sí. no com a
sí, 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 nosaltres vam, bueno, no n'hi havia abans de cau a Sant Feliu, i hi havia com una falta de grups d'esplais o de caus, no n'hi havia, i llavors un grupet de joves, potser molt joves, però érem un grupet i...
Quina edat teníeu, llavors?
16 anys, 16 o 17, sí. Mm. I juntament amb el Ramon Puig també ens va ajudar molt. Mm-hmm. I ens va... Bueno, ens va com reunir també ell i ens va demanar, doncs... Bueno, no demanar. Vam fer com reunions, mm-hmm, i va sortir, doncs, la possibilitat de crear un cau. Mm-hmm. Vam fer com un curs de premonitors, primer any sense nens, i després sí que va ser amb nens, els primers nens que van venir, que són els que ara són els caps. Però, però sí, sí, estic molt orgullós d'haver format part d'aquest
projecte. Com ho recordes, projecte. Allò? Com...
Bueno, amb molta il·lusió, moltes ganes, perquè d'experiència no n'hi havia, i recordo que va ser... Bueno, anàvem aprenent sobre la marxa. També al centre, els inicis ja us en recordeu, també. Sí, de cop sí. Trobar-te tanta canalla per allà voltant i corrent... Al principi costava una mica acostumar-se, oi, això? Sí, sí, sí.
Amb quanta canalla vau començar?
Ah, ostres.
Te'n recordes?
Sí que les unitats on hi havia més nens eren els follets i els llops, que eren els més petitons, i els més grans va costar més. Jo crec que, no sé, potser per unitat hi hauria d'haver entre 20 i 30 nanos.
Sí, sí, sí.
També perquè per cada grup, per els monitors que érem, que la majoria al principi no teníem ni el títol, tenies de complir com unes ràtios de nens per cap. Llavors, això feia que... Tampoc és que tinguéssim gaires... O sigui, molts nens que diguéssim, haguessin de dir que no, eh? Però, però bueno, ho recordo com una bona etapa.
O sigui, la formació us la van donar al centre d'escoltisme o algun centre que hi ha...
Sí, la primera, el curs de premonitors sí que va ser això, va ser... Sí, juntament amb els escoltes catalans, doncs hi havia la possibilitat de fer aquests cursos. I després, ja al cap d'un o dos anys, hi va haver la possibilitat de fer el curs de monitors, perquè al final has de tenir el títol també. Almenys uns quants l'han de tenir per poder fer-ho una mica més en condicions.
Molt bé. Doncs res, doncs, ja amb aquesta prèvia sí. passem a parlar del teu viatge. Com ha sigut aquest viatge? Com se't va acudir anant aquí? Com... Explica'ns una mica el procés que va seguir per...
Doncs aquest viatge feia bastant que me'l plantejava, però no tenia o no, ni el moment, ni... I, bueno, per les circumstàncies de la vida, al final vaig tenir doncs, la possibilitat de fer-ho. I tenia el temps i tenia una mica d'ajuntar tot. I vaig poder també triar les vacances, que això era algo que fins ara no podia fer, i com que aquí a la Patagònia, que és a l'hemisferi sud, si vols viatjar-hi a l'estiu, has de ser el nostre hivern, vaig fer 3 setmanes i vaig anar de finals de novembre a principis de desembre. I la Patagònia és això, és un racó que volia visitar un cop a la vida, com a mínim, i la veritat és que ha complert les expectatives, però bueno...
T'han quedat ganes de tornar.
Sí, hi tornaria. Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
I res, això. Perdó, digues.
No, no, que anava a dir que els altres també, el Pep...
El Pep està molt callat.
No. Jo tinc unes quantes preguntes apuntades. Això que deies, que la Patagònia vull anar-hi un cop a la vida, o sigui... Per què? Per què vas triar Patagònia? Jo volia més... per què d'aquest viatge? Què et va motivar anar allà? Què hi volies trobar? Tenies... És el teu record de món favorit que volies anar? En tens d'altres?
Sí, bueno, al final...
Clar, vull dir... Sí, sí. Així una mica per parts, eh?
Jo, primer, aquest racó... Si tu ets un amant de la muntanya o sigui, és un dels llocs potser més salvatges que després en parlarem, si voleu, que ja no és tan salvatge, però bueno, almenys ens ho ensenyen així. També és molt lluny, llavors també tu has de decidir una mica, però si t'agrada la muntanya, jo crec que és un dels llocs que val la pena anar-hi. Què més? Perdó, repeteix-me les preguntes, Pep, que ara m'has
despistat. Per què vas fer aquest viatge? Per què vas triar aquest lloc? Sí. Què hi volies trobar?
Sobretot, em cridava molt l'atenció a la glacera del Perito Moreno, que és una de les glaceres més impressionants del món. Jo crec que amb això... O sigui, pots veure imatges i fotos i vídeos i quan arribes allà encara impressiona més. O sigui, jo, és de les coses que més m'ha impressionat i perquè et sents tan petit i és tan immens, és com una llengua de gel impressionant i això que realment per anar-hi tu entres has de pagar entrada per arribar aquí, però és un parc que està bastant lluny, vull dir, estàs a 70 quilòmetres de, del Calafate, i després tens diferents opcions. Pots anar fins a unes passarel·les, que hi ha unes passarel·les, estan a una distància bastant propera, però prou llunyana, perquè la glacera al final està viva, diguéssim, està en moviment, i es mou, i tu sents els sorolls, i pot ser que hi hagi despreniments, però aquest gel, doncs, que reboti, no arribi a la gent. I també tens l'opció de fer caiac o d'apropar-te amb vaixells, tot això, cadascú pot fer el que vulgui. Però un dels punts per anar-hi era veure la glacera, llavors hi havia les zones de les Torres del Paine que volia visitar, la zona del Fitzroy. Era un, també, almenys era un viatge que vaig, he fet sol, llavors la primera vegada que viatjo sol a un lloc tan lluny també vaig mirar que fos un país que almenys si ens haguem d'entendre, l'idioma és important també, perquè jo amb l'anglès doncs bueno, en sé una mica, però no en sé tant com per viatjar sol a un país que si m'he d'explicar potser acabarem abans en castellà. I primer, principalment, el que m'has dit, per què vas decidir aquest lloc? Perquè era un viatge que feia sol i l'idioma també era important i perquè a Patagònia també el tenia com molt entre els tres primers que volia visitar, com a amant de la muntanya i...
I sol perquè volies anar-hi sol o era com un, no sé, entre cometes, un conèixer-te tu, un desafiament sí, a tu, sí. O no... Si hi hagués algun amic o un conegut que s'hi té, no, vinc amb ser... tu, o vas dir, no, tenies claríssim que volies anar sol.
No, aviam, va ser perquè també en aquell moment, quan jo em vaig començar a plantejar aquest viatge, també jo ho vaig deixar amb la meva parella, en aquell moment, i llavors també va ser com una mena de repte de, això, et vas a trobar aquestes coses que es fan ara, no?
Sí, a part de veure l'espectacle del Peyton Moreno i això, sí. era una cosa
era
també filosòfica.
Era com un projecte, sí, com veient què passa.
No, sí, molt interessant.
I la veritat és que m'ha anat molt bé. Jo crec que això de viatjar sol és algo que tothom podria fer algun cop a la vida.
No tenies
clar. No cal anar tan lluny, eh?
No tenies por ni tenies clar que...
Potser fer un cim sol, també es pot fer. Però realment m'ha ajudat molt i m'ha agradat. I era això, també, com espavilar-me, de fer alguna cosa sol, també, que a vegades sembla que no puguem fer les coses acompanyats. Mm. I de vegades anant sol també val molt la pena, perquè, doncs, bueno, ja no sé si et trobes o no, però t'espaviles.
I anant sol, o sigui, al tornar, t'ha agradat més el que pensaves, t'ha agradat menys?
M'ha agradat molt, moltíssim.
Sí?
Sí, sí, sí. Tots els paisatges que he vist...
Clar, el no compartir
més del que em pensava.
El no compartir el veure el paisatge, això, tu quedes tot per tu, tampoc no...
Clar, jo, per exemple, d'aquests llocs que he visitat, que al final són els més turístics, eh? Jo, així, a grans drets, vaig visitar Ushuaia, que és la ciutat més austral del món, que diuen. No és que sigui l'última població del món, eh? Però com a ciutat més poblada, és la més austral. Austral vol dir al sud.
Més al sud.
I aquí, a Ushuaia... hi ha diverses coses per fer i el canal Beagle pots visitar diferents illes i veure foques o veure pingüins. Hi ha el Parc Nacional de la Terra del Foc, també preciós. Què més hi ha? Hi ha diferents lagunes, hi ha alguna glacera, pot ser moltes coses. Després, aquí vaig estar 4 dies, vaig anar al Calafate, que aquí és on hi ha la glacera del Perito Moreno.
Vas començar a Ushuaia?
Vaig començar a Ushuaia, sí. Després vaig agafar un vol cap al Calafate, aquí és on hi ha la glacera, i aquesta glacera, hi ha moltes més glaceres, no és que sigui l'única. Està al Parc Nacional de los Glaciares, que es diu, i aquí el Perito Moreno potser és el més conegut, però n'hi ha d'altres. Sembla que estigui molt a prop del poble, però realment està molt lluny. Jo el vaig anar fent autostop aquí, Pep. Sí, sí. Vaig dir, mira, s'ha acabat la misèria. No, perquè vaig conèixer un noi fent una ruta que em va dir, si vols estalviar-te el transport, aquí, com que tothom va a la glacera, és fàcil que t'agafin. I vaig provar, perquè el bo d'anar sol és que no depens de ningú, pots anar com vulguis, i ho vaig intentar, va costar, no és tan fàcil que t'agafin. Però al final em van agafar. Després, aquí al Calafate no m'hi vaig estar gaires dies, només dos, i després vaig anar al Chaltén. El Chaltén és una altra població. que d'aquestes poblacions són molt turístiques. Eh? Jo tenia la sensació d'estar a Suïssa, perquè hi havia molt europeu, hi havia molt japonès. Al final, realment, hi ha poc turisme intern. A més, Argentina està com està en aquests moments, també. No estan gaire bé. I quan hi vaig anar jo, era quan va guanyar el Milei a les eleccions. Uh-huh. Bueno. I ja també de preus es notava molt. Però sobretot hi ha molt estranger viatjant, moltíssim.
Deuries anar amb dòlars?
No, anava amb pesos argentinos. Però també
els canviaves cada dia o què? No. Perquè com que sembla ser que el canvi és...
El canvi, jo el que m'ha sorprès més també d'Argentina és el tema dels preus, perquè cada dia canviava.
Canvia, no?
Sí, cada dia. Una cosa valia un dia valia una cosa, un dia i l'endemà valia una altra. I després que jo quan vaig canviar el preu, hi ha el canvi oficial, que em sembla que estava com a 300 i pico pesos, un euro. Però això era el canvi oficial. El que si el canvies a l'aeroport, donaran això. Però després hi ha el canvi, diguéssim, al mercat negre, que és el que fa la resta de persones. I em sembla que anava més o menys, s'apropava a l'euro. O sigui, no, bueno, a 1.000 pesos, més o menys. Llavors això, depèn de què passava cada dia, variava.
Ja.
Cada dia canviava.
O sigui que no era massa no era gaire convenient canviar molt diners, sinó que anar canviant cada dia segons el que...
Sí, però clar, depèn d'on... Jo vaig fer bastant canvi al principi perquè no sabia si allà on visitava em trobaria llocs on t'ho canviessin, però després vaig anar coneixent a gent i em deien sí, del mateix hotel et fan canvi, perquè també els interessa amb ells.
Però el canvi al mercat negre no ho he entès.
El mercat negre, bueno, almenys a Buenos Aires era... Et trobes a gent que van dient dòlar, 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 dòlar. I tot això, és, si et veu una mica cara de perdut o de turista, ja et venen a buscar. Si vols canviar, no és que te'l canvin allà mateix, segurament et porten a casa de canvi seva.
A una entrada d'una casa? O...
Sí. No, jo en aquest cas anava una mica perdut i no vaig voler agafar amb ningú. Fins que no vaig arribar al hostel i vaig dir, on puc canviar? Euros, i m'han dit, no, només allà hi ha una casa de canvi de...
Oficial.
No oficial, però més seriosa. I allà vaig fer el canvi. I això no era res de muntanya, però bueno, m'ha semblat interessant parlar-ne.
Sí, no, i tant. una qüestió, has parlat de la glacera El Perito Moreno.
Sí.
Aquesta glacera... Hi ha unes determinades èpoques, ara jo no sé si passa cada any o cada dos anys o cada quan, que la glacera arriba a tocar terra i llavors ens crea com dos espais, dos llacs. I en allà en primer lloc es fa una barrera, i llavors la pressió de l'aigua va desgastant i arriba un punt que es fa un pont.
Sí.
I aquell pont arriba un punt que es trenca i cau. Això tu vas poder veure
això,
alguna cosa?
Això jo no ho vaig veure, perquè crec que si es fa més a entrat a l'estiu, però no es fa sempre. Sí, inclús a dins les passarel·les hi ha com mapes, que t'expliquen la formació de les glaceres, coses així. I també n'hi ha un en concret que et surt això, la part del pom i com es forma. Però dins l'explicació et sortia que no es forma cada any. Hi ha anys que sí, anys que no. Depenent de com s'hagi mogut la glacera. Perquè, a més, aquesta glacera, pel que em van dir, sí que ara que porta uns anys que està en bon estat, diguéssim, no està en retrocés, però això... Aquest any ja estem veient que aquí estem a 12 graus.
Ja veurem que durarà.
Sí, en general no són bones èpoques per les glaceres de tot el món.
No, però això ha de ser... Perquè jo he vist algun reportatge que es veu com es trenca, com es trenca el pont.
Jo no vaig estar gaire de sort i no vaig veure gaires desprendiments. Tot i que se sentia el soroll de la glacera com si tronés. Tenia la sensació com si tornés.
Perquè es devia anar trencant.
Clar, el gel estava trencant, es va movent, la glacera es va movent. I després sí que veies algun despreniment, però res espectacular. I vaig conèixer una noia que vam fer una excursió junts, que em va ensenyar un vídeo que ella hi va anar i va veure ben bé un bon despreniment que impressiona, perquè és que al final són trossos de la mida d'edificis que es desprenen de la glacera. No ens en donem compte, però allò és immens.
I es pot fer un viatge en vaixell per allà?
Sí,
tens
l'opció de fer-ho.
El que passa que es deu quedar sempre a una distància de 3 o 4
metres. Sí, un cop arribes... des del Calafate pots llogar guies i el que vulguis. Vull dir, al final són pobles que han nascut pel turisme i estan ja
Estan guies, preparats.
Restaurants i hotels. I s'ha acabat. No és un poble que hi visqui gent tot l'any. Si és, és només pel turisme. I un cop allà al parc, ja tens les opcions també, si vols. Pots anar amb caiac i apropar-te amb caiac, pots anar amb vaixell, et venen a buscar amb cotxes, o pots anar amb fins a les passarel·les. Depèn cadascú que... Sí. Si tens el temps que necessari i el teu somni és veure la glacera de molt a prop, doncs...
I l'hivern d'allà... allò queda tot nevat o així?
L'hivern d'allà, clar, és que, diguéssim que la part, no sé si queda tot glaçat, però sí, o sigui, tot colgat, perquè al final la glacera acaba en una mena de llac, que és immens, aquest llac, molt, molt, molt gran, inclús abans no arribes a la glacera, hi ha isabergs d'aquests de la glacera que s'han anat desprenent i el vent els ha anat arrossegant. Perquè una altra cosa que hi ha allà molt és vent. Moltíssim. Si aquí ens queixem de la tramuntana, Pep, allà el vent de la Patagònia és que bufa i bufa i bufa i fa molt vent tot arreu. I allà, jo crec que sí que, clar, hi ha molta... No sé si s'hi pot arribar inclús a les passarel·les quan és hivern. Però perquè pel fet que la fot. Però sí,
quina logística de viatge vas fer servir? Ja vas venir, vas sortir d'aquí ja amb tot preparat, vas anar a hotels o vas anar espavilant quan vas anar?
Jo anava molt tranquil, massa tranquil potser, però perquè ja sóc d'anar tranquil. Jo que vaig fer només tenia els vols agafats.
Ah, ni hotels ni refugis.
Només els primers nits vaig agafar. Però anava molt tranquil, massa tranquil, perquè em posava una mica nerviós i tot. Potser vas massa tranquil.
Clar, clar.
Però després vas veient... que això també és el bo d'anar sol, perquè tu mateix et vas muntant el viatge. I és fàcil, realment.
Però tenies clar on havies d'anar.
Sí, jo depenia només depenia dels vols. Els vols sí que era l'únic que em lligava. Però si anava al Calafate... que havia d'anar a Ushuaia al Calafate amb avió, doncs un dia abans o dos dies abans ja llavors mirava els hostels del Calafate i ja està. I inclús hi havia algun dia que estava l'endemà. O sigui, demà encara no se'n dormiré. Doncs...
Ja. I això anaves amb el mòbil, amb el telèfon, i des del telèfon
No
hi havia problemes de cobertura?
No, perquè sí que és veritat que depèn de l'època que hi vas, si vas en temporada alta, la més alta, que és de desembre, gener, febrer,
és complicat,
pot ser que ho hagis agafant temps, perquè potser depèn dels dies que hi vulguis anar estigui més ple. Però jo hi vaig anar al novembre, i el novembre no és tan temporada alta, i llavors tenia més facilitat.
Perquè quants vols més vas agafar? Vas agafar d'Ushuaia a Calafate i algun vol més?
Sí, vaig fer Buenos Aires-Ushuaia, que són 3 hores i mitja. És lluny, eh? Després, per cert, que se suposa que era l'estiu, però a mi em va nevar també una mica. Vull dir que fa fred allà baix. D'Ushuaia al Calafate hi havia una hora i pico, un altre vol. Després, un cop al Calafate, em vaig moure amb autobusos per anar al Chaltén i després vaig anar a Xile, a les Torres del Paine, al Parc Nacional, que es queda molt a la vora, però bueno, són 3 o 4 hores d'autobús. Allà també hi ha molts autobusos, molts viatges de 24 hores d'autobús, si vols, d'aquests que són nocturns, bastant matades, però bueno, hi ha gent que viatja així, és molt més barat també, però jo, com que tenia 3 setmanes, una mica més per feina. Llavors vaig anar a Xile amb autobús, que hi vaig estar 4 dies, i vaig tornar a Calafate, i el tercer vol era de Calafate a Buenos Aires. I a Buenos Aires vaig estar 4 dies també, i això va ser el viatge.
I aquest pas a Xile suposa pujar algun coll i baixar, perquè no. Xile queda a l'altre cantó de la serralada, o com va això?
No, perquè la part, és a dir, sí que és veritat que Xile és molt llarg, i hi ha una part de Xile que queda a l'altre costat dels Andes, però la part que jo vaig visitar quedava molt a prop d'Argentina i no travessaves cap coll.
I queda com si diguéssim a la part d'Argentina, diguem-ho així.
Molt a prop, sí, sí. L'únic, per travessar la frontera realment només necessites el passaport, i sí que et fan firmar com un certificat.
Com un passe.
Sí, com un certificat conforme no et portes res a la motxilla, que no sé què. però bastant bastant d'estar per casa, diguéssim, no? I és una mica pesadet, perquè anàvem en un autobús ple i havies de parar a la frontera argentina, baixàvem tots, ensenyàvem el passaport, un per un, tornàvem a pujar l'autobús, creuàvem la frontera, tornàvem a baixar tots, tornàvem a ensenyar el passaport i tornàvem a pujar. I això perdies molt de temps.
Molt de temps.
Però
sí.
Bueno, s'havia de fer.
Sí, sí.
I després vaig anar a Puerto Natales, que queda a uns 100 i pico quilòmetres del parc. No estava gaire a la vora, tampoc. I aquí vaig conèixer a quatre persones que hi anaven. També vaig tenir molta sort aquí. Quatre persones que hi anaven, que això també, un dia que no sabia que vaig arribar tard, i era, vaig a sopar, i al costat de la meva taula hi havia aquestes quatre persones. I els em vaig ajuntar amb ells. Dic, que puc seure amb vosaltres per començar a parlar, perquè així doncs, coneixes a gent. I els vaig explicar que volien al parc, però no sabia com fer-ho, i em van dir, mira, nosaltres hem llogat un cotxe, som quatre, però tenim 5 places. I em van dir si volien anar amb ells.
Ostres.
I vaig dir, oi, doncs sí, clar que vull. I vaig tenir l'oportunitat d'anar al parc 2 dies seguits i vaig anar amb ells, a més a més. I vam poder fer la ruta típica, que és la ruta de la base a Torres, la típica de les Torres del Paine, que és una ruta d'uns 20 quilòmetres més o menys, anar i tornar, que és la que fa tothom. I l'altra era un circuit amb cotxe, que vas a diferents miradors i pots veure el que seria la part de darrere de les Torres del Paine, que hi ha uns cims que es diuen els Cuernos del Paine, que també són espectaculars. I a mi em va impressionar moltíssim aquesta zona de les Torres del Paine. Molt, molt, molt.
Quines alçades tenen aquests?
No són gaire alts. 2.000 i pico, 3.000, no fan gaire. Sí, no. En comparació.
Sí. Però clar, diguéssim que estàs quasi bé al nivell de mar.
Allò. Sí, sí, estàs molt.
O sigui que és quasi bé de nivell de mar a 2.000 i pico.
Sí,
de metres,
per exemple, el Fitzroy, que és aquest, és a part argentina, fa 3.100 i crec una mica més que la Pica d'Estats, però no està... I llavors una altra cosa que em va sorprendre molt, bueno, em va sorprendre, però no estem acostumats aquí, que és les hores de sol. Perquè...
Hi ha moltes, poc.
Moltes hores. Moltes. Jo allà es ponia el sol a les 11 de la nit, més o menys, i sortia a quarts de 5 del matí. Però clar, crec que per Cap d'Any encara és més exagerat. Per Cap d'Any em sembla que es pon a les 12 i es surt a les 3 del matí. Sí, sí. Moltes hores de sol.
Clar, i en canvi, a l'hivern d'allà, llavors prou feines tenen sol. El dia els hi dura mitja hora.
Clar, aquí ho tenim com a Noruega, no? O la part de Lapònia, aquesta zona, doncs allà és el mateix. Però...
Sí, sí. Has dit al principi que els parcs naturals havies de pagar per entrar. Com són allà els parcs naturals? Són semblants d'aquí?
No tots.
I tu podies anar per un camí molt marcat o dintre del parc natural podies fer més o menys el que volies?
Depèn del parc.
Com ho tenen allà?
Depèn del parc. A la part de Xile, aquest parc està molt, molt cuidat. Molt cuidat i inclús hi ha un límit d'aforament. I has de seguir el camí indicat, no pots marxar. Però bueno, en general, la majoria de parcs de tot el món hi ha uns camins, els has de seguir per no destrossar...
Però pots fer... Hi ha diverses rutes, per això.
Sí.
O sigui, pots triar una...
Sí.
Faig aquesta ruta, que està marcada o el que sigui, però faig aquesta ruta o faig una altra...
Hi ha diferents rutes i diferents accessos, depèn de la ruta que vulguis fer. Però a la part del Fitzroy, per exemple, allò no has de pagar. Allà, des del mateix poble, hi ha diverses excursions, que és el que vaig fer jo. I vaig fer la ruta de... que es deia... Ara no me'n recordo. La Laguna Torre, que aquest dia em va ploure... i estava tot tapat i no vaig veure gran cosa.
No vas veure.
O sigui, sí que vaig arribar a veure la glacera, com arribava fins a la llacuna aquella, ara ho dic, que em va agradar molt perquè hi havia tots trossets de gel i semblaven com diamants. I era molt bonic. Però, clar, tot el que seria les torres, que s'haurien de veure, no es veien. Però, clar, no tenia més dies i ho havia de fer igualment. Va sorprendre la gent camina molt tard, comença molt tard a caminar, jo anava sol, dic, bueno, aquest temps la gent no deu voler caminar. I el que tornava, pujava tothom.
Hi ha gent que va molt tard. Sí.
Com que el dia era tan llarg, podien acabar a les 10 de la nit tranquil·lament.
I després, també els negocis comencen molt tard, obrien a les 10 o a les 11 del matí i tancaven a les 11 de la nit o a les 12. Que jo no ho entenc, perquè a aquella hora no hi ha ningú. Bueno, sí que hi són, però no van a comprar aquella hora.
En quant a l'allotjament, dormir, aquestes coses, sempre a hotels o també havia...
Jo vaig anar sempre a hostels. O sigui, no, seria com albergues o refugis.
Ja. Yeah.
Mm-hmm. És ben bé això. Vull dir, són lliteres i allà tots amb una pila.
Ja. Yeah.
I això és el
més barat i...
Però és fàcil, més o menys fàcil, fàcil de buscar i de trobar.
Sí, sí, sí. És el que hi ha més, eh?
I estan bé, estan...
Sí, estan perfecte. Sí, a més, és allà on coneixes més gent, també, perquè hi ha les zones comunes i al final sempre trobes gent que està fent el mateix que tu i alguns van sols, altres acompanyats, però normalment els que van sols sempre són els que t'acabes ajuntant. Perquè...
Molt ràpidament, què és el que més et va agradar i què és el que et va quedar per donar-hi?
Val, el que més em va agradar, jo, bueno, hi ha dues coses que m'han agradat moltíssim, bueno, tres, clar, el Perito Moreno, la glacera, el Fitzroy, la zona aquesta, que és del Chaltén, i les Torres del Paine a Xile. Em quedo amb aquestes tres
zones. I allò que et quedés, que dius, hòstia, jo no he pogut...
No he pogut anar, bueno, ja, clar, Argentina és un país enorme, és com Europa de gran. I tota la part del nord d'Argentina, inclús la part del centre d'Argentina, hi ha Patagònia que no vaig veure, tampoc. La Patagònia és molt gran. A mi m'agradaria, o m'hagués agradat, tenir molt més temps i poder veure la part de la Aconcagua, una zona que es diu la Mendoza, que és coneguda pels vins. Doncs una mica més a dins, la part dels Andes, que és els Andes més alts, hi ha la zona de Aconcagua, que allò m'hagués agradat veure-ho i tant. I llavors hi ha la zona de les Catarates d'Iguaiçu, també, més al nord, que és més humit. I és molt gran, Argentina té molts climes diferents.
Ja t'has plantejat el pròxim viatge que faràs?
No, Teresa, no m'ho he
plantejat. No hi has pensat?
Encara no.
Encara no.
Però...
Tu anaves a viatjar sol?
No ho sé, ja ho veurem. Però és una possibilitat. Ara jo ja he obert la llauna. Clar.
Molt bé.
Bueno, què us ha semblat?
Molt bé. Molt interessant.
Sí, i l'entrevistador t'ha semblat bé, també?
L'heu fet molt bé.
T'expliques molt bé, perfecte.
A Catago no t'intero per explicar. Si no, el Teresa me l'altre dia convidarà.
Bueno, és que podria continuar, però...
Per això, clar,
ja. No, aviam, és que ara totes aquestes fotografies que has fet, has de venir al maig a passar-les al centre. Espavila't.
Hosti, ja m'estàs posant pressió.
Et dono temps.
Bueno.
Som gener.
Hi ha moltes coses, al maig. Bueno, ara no em facis dir què, però...
És igual, et donaré un divendres per venir a passar-les.
Divendres. Vale, però no m'apretis, eh?
Ja et diré quin. Com?
No m'apretis gaire, eh?
Oh, és que si no t'apreto no ho faràs.
Molt bé, moltes gràcies, Pep, per l'entrevista. Ben aviat et tornem a tenir aquí a l'estudi 1. Dona Kudinenka, moltíssimes gràcies. Passem a l'espai del temps, 2 minuts, perquè hi ha molt poca cosa a dir. Ara ho veureu. Últims 2 minuts i mig del programa per l'espai del temps. Per què dic que aniré molt de pressa? Doncs perquè després de les pluges de divendres, aquí 12 litres, no sé, a Mollà, Gallifa, com va anar la cosa.
Gallifa, uns 14 litres.
Bueno, 14 litres. A Mollà també, no, Pep? Més o menys 12, 14 litres.
No ho he mirat. El pluviòmetre no em funciona gaire bé perquè si la pluja ve d'un cantó ja no m'entra bé.
Ostres, va.
Aquest mes a Gallifa portem 34 litres.
Bueno.
Llavors es queixa.
Mica, es va omplint la pica, però del que queda més em sembla que poc més s'omplirà. Per què? Doncs perquè se'ns tira a sobre un enorme anticicló. Quan dic enorme, és enorme.
Que durarà 15 dies bons.
Que cobrirà gairebé tota Europa. Són les famoses mimbes de gener, que el mar baix... És que és típica l'anticicló, el gener, però... No, la novetat d'aquest any és que és càlid. Molt càlid. Atenció, perquè demà ja tindrem màximes de 16 i 17 graus a Sant Feliu. La mínima haurà baixat a 6-7. Sol tot el dia. Dimecres es dispara el termòmetre, més de 20 graus.